tenim amb nosaltres el professor de llengua, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui anem a parlar d'art religiós valencià d'adopció, no?
Valencià d'adopció i italià d'origen. Jo quan moltes vegades vaig d'excursió, porto d'excursió als xiquets que tinc en classe i això a l'arxiprestal, i sempre ho dic, i així ho he dit moltes vegades, que sempre tenim una acollida, i una acollida magnífica de l'arxiprestal, no només de l'arxiprest de mossèn Javier, com també de, com es diu, de... com?
De Pere,
que és el sacristà, que no m'hi sigui el nom.
Sí.
I aleshores sempre ens ho explica tan bé i ens quedem mirant els quadres, i un dels que m'ha cridat sempre l'atenció, és el de Paolo de Sant Leocadio. És que de vegades el camp fa... entre ells una miqueta, no? Bé, i volia parlar una miqueta de qui era este pintor, perquè és fonamental, és molt important per a Vila-real. La informació letra del tom número 2 de Història de Vila-real de José María Doñate Sebastià, que és l'arxiver de Vila-real del segle XX per excel·lència, no? En el qual, bueno, Susana, aquesta sí, veu el meu llibre que tinc ja, que ja està com groguec, no?
Molt consultat, I... això està molt bé, eh? Ojo en els llibres que són nous, que,
sí,
que...
No,
això és perquè se consulten poc.
No, però este llibre ja té els seus anys, i darrere té una inscripció que diu: si se sabe poco, publica un libro. És el que ficava ahí José María Doñate, amb molta raó. Bé, i ahí explica quadre a quadre aquestes explicacions que fan els professors d'art, i jo vaig intentar fer un resum, no? Qui era Paolo de Sant Leocadio? Doncs bé, ell ve de Reggio Emilia, naix en el 1447 i mor a València, posa al voltant del 1520. De vegades és també les datacions, perquè hi ha controvèrsia entre diversos documents, no? I quin tipus d'art fan? Ell sobretot se li considera pintor renaixentista, no? I va rebre la influència d'altres pintors italians, com és Pietro Perugino, que va pintar juntament amb Pinturicchio les estances de Borgia del Vaticà per Alexandre VI, que és el papa Borgia, el segon papa Borgia, la línia de successió papal, que era nebot de Calix III, i que per tant, doncs, va fer una miqueta el patronatge de mecenes, entre altres, de Paolo de Sant Leocadio, i com sabeu, doncs eren bastant amants de l'art, no? Aleshores ell ve, entre altres, de la mà d'Alexandre VI, com hem comentat, i per les seues recomanacions, que este papa en origen se deia Roderic de Borja, ja sabeu que es canvien el nom, no? Roderic, i després va ser Alexandre VI, com he comentat. De bon començament, Paolo de Sant Leocadio tenia també un company, que era Francesco Pagano, i ells dos van tindre, sempre es diu, un cert tracte de favor gràcies a Roderic Borgia, i això els va facilitar que els contrataren per a pintar el fresc i les parets de la capella major de la Seu, que és la catedral de València, que ja sabeu que li diem la Seu perquè es diu així també el barri, i que ahí estaria l'origen històric de la ciutat de València. Deguera ser tot un repte, pense, perquè hem de tindre en compte que era, clar, en la Seu, en la catedral de València, devia ser l'obra més preuada de tot el regne, de tot el regne de València. A més, és que esta catedral, en l'any 1469, doncs s'havia incendiat, no? I aleshores estava tot el tema de la restauració també. La Seu, la catedral de València, té uns frescos en l'altar major que representen uns àngels bellíssims. Quan parlem dels àngels, també, si més avant parlem de l'origen de les imatges, em crida l'atenció aquestes formes com una miqueta andrògines, perquè sabeu que estava en discussió, va estar en discussió durant molts segles, quin sexe tenien els àngels, no? De fet, sí. Es diu com a... una manera de dir van perdre la guerra de Bizanci, van perdre Bizanci perquè estaven discutint el sexe dels àngels, com que estan parlant d'una cosa absurda, no? Uh-huh. Més o menys crec que la conclusió a la que van arribar és que no en tenien de sexe, no? Però clar, a l'hora de representar-los això era un problema.
Sí.
Perquè si no eren home ni dona,
clar, clar.
Bé, o no tenien sexe, diguem-ne. També Paolo de Leocadio, a banda del Cap i Casal, també a finals del segle XV va pintar a Florència el que s'anomena la Sacra Conversació, que està en la Galeria Nacional de Londres. Un altre retaule important que pinta és el retaule major de l'església de Santa Maria de Castelló, i això ho fa el 1490. Entre el 1513 i Veneu, també fa el magnífic retaule renaixentista de l'església de Sant Jaume, que està a l'església arxiprestal de Sant Jaume de Vila-real, que en això volia centrar-me una miqueta més. Fa dos retaules, no? I en el contracte que té de principis de segle XVI s'estipula que en cas de Sant Leocadio, que ja tindria acabat uns 70 anys, si no el podia acabar, el mestre Felip de Sant Leocadio, pintor que era el seu fill, posa lo puixa o haja d'acabar en la forma que l'odit mestre, pare d'aquell, és tingut obligat. És a dir, que heretaria l'obligació d'acabar el quadre el seu fill. El document de pagament d'este retaule és d'abril del 1519 i és l'última notícia documental que comenta José María José María Doñate de Paolo de Leocadio. Uh-huh. Durant el temps que va estar a Vila-real, també va fer altres encàrrecs, com unes xarxes per a les portes de l'orgue de la seu de València, encara que n'hi havia la supervisió d'altres artistes també, no? És molt curiós el que comenta José María Doñate també en el llibre, com he comentat, perquè ell va mostrant totes les obres que podem veure en la mateixa arxiprestal, les obres que representen sobretot a Sant Jaume el Major, no? Tinc així algunes, vaig a comentar-les, mirant-les de prop. Per exemple, n'hi ha una que està Sant Jaume predicant. Bé, també cal recordar, perquè l'església de Sant Jaume de Vila-real està dedicada a Sant Jaume, com sabeu, el nostre fundador, no?, va ser el rei Jaume I, que, com sabeu, sa mare va ficar 12 ciris i l'últim que es va pagar era el que representava,
sí,
Sant Jaume.
Sí.
I per això va decidir que Jaume seria el seu nom. Tot això, doncs, és com una cadena i això, en definitiva, provoca que nosaltres, durant molts anys, tinguem a Vila-real com a patró al Jaume, que el Jaume, per cert, és també el meu nom, Santiago, no? en gallec o en castellà. Bé, és molt curiós esta imatge de la predicació, apareix en un dit en alt, no? N'hi ha un altre retaule de Santiago, o de Sant Jaume, perdó, que està davant d'Herodes Agripa, que és el que l'acusa i que li talla el cap, no? Perquè Sant Jaume va ser un màrtir del cristianisme.
Uh-huh.
Bé, i n'hi ha alguns detalls més. També apareix el mateix martiri de l'apòstol, que apareix rodejat de gent a cavall, en les llances. Apareix en alguns quadres també el cavall blanc. No sé si heu sentit la paraula, l'expressió esta de quin color és el cavall blanc de Santiago.
Okay.
Perquè això és una frase de l'Apocalipsi, no? Que diu,
sí,
que vindrà,
sí,
en un cavall blanc i tot això.
Uh-huh.
Després també apareix una imatge en què el cos de Santiago és conduït davant de la reina Lupa. Que he mirat qui era la reina Lupa, i la reina Lupa és un personatge mitològic de la mitologia gallega, probablement basat en un déu pagà feminitzat, i que és una reina que aquesta història diu que es va convertir al cristianisme després d'intentar fer desaparèixer el cos de l'apòstol de Sant Jaume.
Uh-huh.
De l'apòstol Sant Jaume. Més coses, doncs, per exemple, apareix una imatge del judici, apareix també el retaule del Salvador, que apareix en ell alguns sants com Santa Úrsula, Sant Francesc i Sant Joan Baptista. El retaule també comenta així José María Doñate, un dels detalls, este el veureu quan aneu a eixir de l'església arxiprestal, si aneu cap a la porta principal, la porta que dona al carrer Major, la dreta està este retaule del Salvador, que és molt curiós perquè a la part de baix apareix una bola del món que representa tres continents, que a més no és que no es coneguera que Amèrica existia, perquè ja ens situem a principis del segle XVI, ja es coneixia, sinó que probablement no s'havia escampat el seu coneixement. Per això apareix Europa, Àfrica i Àsia. Si ho veieu, és molt curiós també. El Salvador doncs apareix en les escriptures en una mà, la bola del món baix i donant la benedició, no?, als peus. La veritat són una meravella, una obra d'art que tenim així a la nostra Vila Real, no? Més coses que comenta José María Doñate, per exemple, es diu que el 24 d'agost de 1512 el Consell de la Vila després d'una visita de Paolo a Vila-real, acorda la construcció del retaule i que l'import eren 30.000 sous i procurarien també casa i habitació en la vila, tot això són documents que tenim. I se li contracta per a fer un retaule dedicat a Sant Jaume el Major, que figurarà en l'altar major de l'església parroquial de la vila. Una altra de les històries també que es comenta és l'estàtua de Sant Jaume que en algun moment donat es fa en l'arxiprestal, que jo he trobat molt poqueta documentació d'esta estàtua. Un dels llocs és un document de Sartou Carreres publicat per la Societat Espanyola d'Excursions, i ell parla doncs, que en certs moments hi havia esta imatge, que era un reliquiari que tenia alguns ossos, alguns fragments, algunes relíquies del cos de Sant Jaume. Però el que ens van explicar l'última vegada és que en la Guerra dels Francesos esta imatge, és que era una imatge, no era un retaule, va ser furtada, i com era bàsicament d'argent, doncs sembla ser que diuen que els vilarrealencs els van perseguir fins a Lyon. Sí. I que allí ja van perdre el rastre, que probablement el que farien seria fondre l'argent per a vendre'l, però que ixe Sant Jaume, que sembla que era bastant imponent, va desaparèixer. Les sis taules que tenim estan actualment en la sacristia de Vila-real. No totes tenen la mateixa altura, però això està fet expressament. N'hi ha com una espècie de parelles idèntiques, i les altres no guarden relacions en les altres ni entre si tampoc, per a crear una espècie de simetria, no? De simetria i asimetria. N'hi ha uns documents que cita així José María que parlen de la imatge que acaba de dir, una figura, la imatge de Sant Jaume, però no comenta molt més també, que és una llàstima, perquè he trobat poca documentació sobre aquesta imatge i la relació que podria tindre en Paolo de Leocadio. No he trobat molta cosa. El que sí que el que li van pagar, que eren 30.000 sous, és bastant, tenint en compte que una persona, un obrer normal de Vila-real, viuria cada mes en un sou. Per tant, pagar-li 30.000 sous devia ser una gran quantitat, no? Perquè per això s'anomenava sou, no? És a dir, un obrer vivia en un, és a dir, imagineu-vos la magnificència, la importància d'aquestes obres, no? Uh-huh. Es queixa José María Doñate de que necessiten una restauració, que crec que en el temps de la llum de les imatges ja es va poder fer, però que molta gent fins aleshores doncs es queixava sobre això. Una altra imatge que apareix també en la sacristia és la de l'aparició de Sant Jaume en una batalla que s'anomena la batalla de Clavijo. És una batalla mitològica en la que s'apareix Sant Jaume com una espècie de Sant Jordi hispànic, no? I que doncs, és un guerrer muntat a cavall que ajuda als espanyols en la Reconquista, no? En concret en esta batalla mitològica de Clavijo, que està en la Rioja, no? Sembla que ell s'apareixia, és allò que alguna vegada haureu sentit com a Santiago Matamoros, eh? Sí. que no només apareix representada a Vila-real, sinó en moltíssims altres llocs. N'hi ha l'aparició de Maria Santíssima en car mortal a Saragossa, que sabeu que se li apareix, ja sabeu, dalt d'un pilar, a Sant Jaume, i li diu que predique per a convertir a Espanya al cristianisme, uh-huh. i tot això. Un dels especialistes que cita José María Doñate és el professor Post, que sembla que és dels que més han estudiat els quadres que tenim ací a Vila-real, que també es queixa d'una de les restauracions de concret del Salvador, que es deguera fer al voltant del segle XVII. I ahir es veu que van ficar una firma d'un tal Monsó, que diu el professor Post, que realment va ser un impostor, és a dir, que al fer la restauració va firmar-la per damunt. Diu que deguera ser, ell el cita, el qualifica d'un artista doncs poc conegut del segle XVI, i lamenta esta restauració, no? El Salvador, això també crec que ve de l'Apocalipsi. Si mireu la imatge que té les escritures en la mà, està escrit en llatí: Dignus es agnus aperire librum et solveri sinacula eius, aleluia. I això vol dir: qui serà digne d'obrir el llibre i deslligar els seus segells, no? Uh-huh. Això apareix juntament amb altres inscripcions en llatí, com hem comentat, doncs apareix també els tres continents, no els quatre, falta Amèrica, i les imatges també de Santa Úrsula i Santa Eulàlia, que també dona compte de la importància que tenia, per cert, Santes, en la Vila-real del temps, o en la societat d'aquell temps, no? Uh-huh. És també curiós que este retaule també va eixir indemne dels avatars de la Guerra Civil del 1936, és a dir, que va sobreviure, i per això el podem gaudir i el podem comentar avui també així, no? No ho he dit abans, també a la dreta apareix l'Anunciació, Santa Llúcia, en la palma del martiri, i uns ulls sobre una safata que sosté la mà, com sabeu, del martiri de Santa Llúcia. Després està Santa Margarida en la part horitzontal, i en la part vertical, a la dreta, apareix novament, com he dit, Santa Úrsula, Sant Francis, Sant Francesc i Sant Joan Bautista. I després els altres sants que apareixen en la mateixa també són Santa Bàrbara, Sant Antoni Abat i Sant Sebastià, que és patró de la Vila Vella. N'hi ha un camp d'or de dos llops que estan enfrontant-se en una actitud d'enfrontament, no? Rampant. Este retaule, bé, ara que ens ve la Setmana Santa, jo volia posar una miqueta en valor que el tenim així. L'altre dia comentava amb veïns, no?, que moltes coses des que comentem són art religiós, i que bé, també n'hi ha art profà, Vila-real, però jo crec que ara que ve la Setmana Santa, doncs en concret recordar, ho podem recordar també el 25 de juliol, que és l'onomàstic de Sant Jaume, uh-huh. no? Però que tenim obres magnífiques d'influència italiana, que era el millor del millor, que va costar molt a la ciutat, i que les tenim ahí i que les hem de poder gaudir, no? Aleshores, una miqueta...
I que la gent vagi a conèixer-les, també.
I que la gent vagi a conèixer-les, perquè estan ahí, uh-huh. és la
i
nostra
arquitectal,
i... Jo cada vegada que telefone per a ensenyar-li-ho a, en este cas, a estudiants, doncs la veritat que sempre em reben amb els braços oberts, és a dir, que estan les portes obertes, ho sé de primera mà, per a que puguem gaudir del nostre art religiós de Vila-real.
Pues en això ens quedem. Santi Cortells, professor de llengua, la setmana que ve més i millor, no?
Així estarem, com sempre.